todo es cuestión de psicología. Gritas barracuda. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y qué? Gritas tiburón y cunde el pánico y adiós temporada de verano.
Es cierto que los tiburones atacan con preferencia en aguas de un metro de profundidad y a pocos metros de la playa.
Sí.
Es un gran blanco, uno enorme, y cualquier experto en tiburones te dirá que es un devorador de hombres. Tendremos que cerrar las playas y no contratar expertos que maten al tiburón.
Es un mal bicho, pero tendrán la cabeza, la cola y el animal entero.
¡Es que no has oído a tu padre! ¡Sal de ahí ahora mismo!
Ese tiburón se traga a uno entero.
Necesitará otro barco más grande.
Mide unos 7 metros.
8 metros. Y pesará 3 toneladas.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, bon dia.
Avui t'has proposat fer-nos patir.
Una mica.
Em temo.
Una mica.
Sí?
Sí, patir. Sí, perquè avui parlarem de pel·lícules que parlen de perill animal.
Oh, quina
por. Sí, d'animals, aparentment a vegades inofensius, però que ataquen humans, ataquen persones. I, com hem escoltat, precisament, doncs, hem escoltat un fragment de la pel·lícula Tauró, de l'any 1975, de l'Steven Spielberg, que el protagonista era el Tauró. De tota manera, també s'ha de dir una cosa, i és que aquesta pel·lícula, sense la música de John Williams, no seria el mateix. Aquesta música que ara sentíem...
Inconfusible, sí.
És fantàstica. Aparentment és senzilla, però transmet perfectament el perill que implica aquell tauró que volta per allà. De fet, això és comparable una mica a la música que va compondre Bernard Herrmann per la pel·lícula Psicosi, de Hitchcock, també, perquè, de fet, la pel·lícula no funcionava fins que Herrmann li va posar la música a l'escena de la dutxa. No funcionava, la gent no reaccionava, no hi havia por. Tot va ser posar-hi la música i va canviar radicalment. Evocava el que són unes ganivetades, no? Quan l'escena de la dutxa, que maten a la Janet Leigh, doncs, amb la cortina i tot allò, la música aquella reforçava la imatge i tenia un gran protagonisme i transmetia doncs, l'horror en aquell cas. Doncs bé, a Tauró passa el mateix. Si no sents la música, no tens com transmeten que el Tauró volta per allà? Sense ensenyar-te'l.
No tens la mateixa sensació.
Aleshores, l'encant era aquest, que quan senties la música, l'espectador no veia el tauró, però només de sentir la música ja s'angoixava, perquè ja sabia que...
Que rondava per allà.
Sí, aquest està per aquí, no? I sabies que alguna cosa passaria. Bé, ara passem a un film de l'any 1954, més antic, en què el perill no ve del mar, sinó de terra endins. I més concretament d'uns animals que podrien, doncs, normalment que podríem escalfar amb el peu, sense ni tan sols fer força. És a dir, estem parlant de formigues. La pel·lícula de Byron Haskin la van protagonitzar Charlton Heston i Eleanor Parker, i a part del perill animal de les formigues, hi havia també pel mig una història d'amor entre els protagonistes, perquè a Hollywood aquestes coses sempre no es deixen mai de banda, no? Però la pel·lícula va tenir molt d'èxit en el seu moment i es diu Cuando ruge la marabunta.
Ah, creí que no le gustaba, que le había decepcionado. Lo que tienes miedo de mí.
¿Usted cree?
Ansía descubrir en mí un defecto. Algo que desmerezca en su opinión.
Conoce bien a los hombres.
¿Quiere completar su obra con una mujer a tono con el resto de su mobiliario? Traído por el río con enormes dificultades para alimentar su vanidad y que las termitas no se lo arrebaten. Era esa la clase de esposa que exigía. Ahora me encuentra a mí y le inspiro miedo.
Insisto en que conoce bien a los hombres.
Mejor que usted a las mujeres.
¿Dónde lo aprendió? ¿De qué hombre? He puesto el dedo en la llaga, ¿verdad? ¿Ha pertenecido a otro?
Estuve casada. ¿No se lo dijo su hermano?
No. Eso me lo ocultó. Me refirió todos los pormenores. Su vida entera. Todo menos eso.
No es mía la culpa, fue un olvido involuntario. Le advertí que se lo dijera.
Quizá mi hermano me conoce mejor de lo...
Escoltaven Cuando ruge la marabunta, on hi ha un atac de formigues assassines, sí, que tu deies abans, són tan minúscules, insignificants, que amb una trepitjada les podries deixar cau, però clar, quan actuen en massa...
Sí, és el perill animal, no? És el que genera molts animals, són inofensius precisament fins que ho fan en colla. Aquest és el cas d'una pel·lícula de la qual ara parlarem. S'ha de dir una cosa també, en aquell moment, l'any 54, els efectes especials, ja et pots imaginar com eren, eh? Eren de nyigui-nyogui comparats amb els d'avui dia, i per tant, avui dia aquelles formigues assassines fan riure, que no fan cap mena de por.
Se'ls veia el llautó, no?
Sí, però en els anys 50... l'èxit de la pel·lícula va venir d'això, de la por que causava veure tot allò. Veus com canviem, no?, segons els temps, les persones. Parlant d'animals que aparentment són inofensius, però que quan ataquen en grup són perillosos, parlem dels ocells, per exemple. I naturalment, quan es parla d'ocells, doncs apareix sempre el senyor Alfred Hitchcock amb una pel·lícula que es deia precisament així, Els ocells, de l'any 1963. És una pel·lícula magistral, magistral, basada en un text original de la novel·la de Daphne du Maurier. I aquí els protagonistes eren Rod Taylor, la Tippi Hedren, que debutava precisament amb aquesta pel·lícula, després la Jessica Tandy, que molts la recordaran com la protagonista de Passejant Miss Daisy, i després, doncs, Susan Pleget, que era una actriu que feia en aquella pel·lícula, feia de mestra, d'una escola. Aquí, en una població marítima de San Francisco, doncs resulta que, sense que hi hagi cap motiu aparent, de cop i volta, els ocells es tornen perillosos i comencen a atacar les persones.
Hola, senyora Magruder.
Ah, hola, señorita Daniel.
¿Ha visto usted cuántas gaviotas?
¿A qué se deberá?
Habrá temporal en alta mar y eso las hace volar tierra adentro. Esperaba que viniera más tarde. No ha llegado todavía.
¿Pero usted me dijo a las 3?
Sí, claro, lo recuerdo. He estado llamando toda la mañana. Oh, señorita Daniels, no tiene usted idea. Son realmente difíciles de conseguir. Nos los traen de la India cuando aún son polluelos. Y entonces...
Pero este no será polluelo, ¿verdad?
Pues claro que no. Oh, no, desde luego. Será un pajaromina bastante crecido ya.
¿Y hablará?
Por supuesto que... Bueno, no, tendrá que enseñarle a hablar. Oh, creo que será mejor que telefone. Me prometieron que a las 3, pero con tanto tráfico, les llamaré. ¿Le molestaría esperar?
Prefiero que me lo envíe, si no le importa. Le anotaré mi dirección.
Ah, bien, como usted quiera, pero aseguraría que ya está en camino. ¿Me permite que vuelva a telefonear?
Bien, hágalo.
Els ocells de Hitchcock era un mestre, perquè fer-nos patir d'aquella manera, amb situacions tan de la vida quotidiana, s'ha de saber fer molt bé.
Era un geni del cinema, era un mestre totalment, com ho dius, no? I per això, vull dir, ha estat moltes vegades imitat i mai ha aconseguit, mai s'ha aconseguit, doncs, superar-lo, perquè era un geni. Que feia de coses aparentment senzilles, coses que en realitat costaven molt, vull dir, calia tenir talent per fer-les, però que quan les veies semblava la cosa més normal del món i més senzilla del món. I a més a ple dia, no en escenes tancades i foscoses, ell ho feia a ple dia i amb escenes naturals. Aquí, per exemple, doncs, ho tenim amb els ocells. Ell, doncs, posa uns ocells, veus uns ocells que estan... pocs ocells allà, doncs, enfilats en un cable de la llum o del telèfon, i bé, molt. Cap d'una estona, n'hi ha uns quants més, no? Bé, no passa res.
Importància.
Després n'hi ha bastants més, déu-n'hi-do, i després n'hi ha molts, i això ja intimida, i és la saviesa de poder manipular l'espectador, la imaginació de l'espectador. Ara, també s'ha de dir una cosa, La majoria dels ocells que surten als ocells, la pel·lícula, són electrònics.
Ah, sí?
No eren de debò. De manera que...
També eren de nyigui-nyogui?
Sí, clar, però semblaven de debò. Però mira, li dones corda i es mou, no? Però no eren de debò. Ara deixem els ocells i passem a les aranyes. Som a l'any 1990 i resulta que per culpa d'un fet atzarós, per culpa de l'atzar, una espècie verinosa d'aranya viatja des del Parc Nacional de Canaima a Venezuela, que és un parc, és un dels parcs més grans del món, que té 30.000 metres quadrats, doncs viatja a la plàcida Califòrnia. I allà doncs es reprodueix, i quan es reprodueix comença a matar persones.
El doctor Ross Jennings y su familia acaban de mudarse a Canaima.
Adiós robos, adiós humos.
Un pequeño y tranquilo pueblo.
Ross, el pueblo entero es tuyo, tú eres el médico.
Es un médico excelente.
Aunque algo extraño está ocurriendo ahora en Canaima.
Los enfermos cardíacos no se cortan la lengua de un mordisco, doctor.
Está sucediendo algo desconocido.
El cuerpo estaba como masticado, como chupado por un vampiro.
Algo inimaginable.
Este es un mal asunto.
En Canaima están muriendo personas.
Creo que tenemos un problema grave aquí en Canaima. Hay 3 cadáveres.
Y nadie sabe quién las está matando.
Habían dicho que era paciente suya.
Todos te llaman Doctor Muerte.
¿O qué las está matando?
Puede que usted haya matado a esta mujer.
Yo no creo que sea así.
Aracnofòbia. Diuen, Víctor, que la fòbia i el pànic a les aranyes està com molt estès, però en aquest cas, si no ho pateixes, sembla que veient aquesta pel·lícula tens la sensació, no?
Sí, sí, perquè aquí els efectes especials eren molt bons, clar, perquè és molt més moderna, però eren molt bons i estava molt, molt aconseguit. A més, va funcionar molt bé a taquilla, era una pel·lícula del Frank Marshall, protagonitzada per el Jeff Daniels, que i produïda per Spielberg, que a més, i només als Estats Units, fixa't, la primera setmana va recaptar 8 milions de dòlars, només la primera setmana, i en total va recaptar 53. Però si a més a més li afegeixes els ingressos obtinguts per vídeo, la pel·lícula globalment va aconseguir uns ingressos de 83 milions de dòlars. Va ser un èxit total, I bé, ara tancarem, si et sembla, aquest espai d'avui, doncs amb una cançó que pertany a un film, passant d'aranyes a gossos, a La banda dels Dobermans, en què una banda de delinqüents doncs ensinistren uns Dobermans per poder atracar bancs. La cançó de la pel·lícula la cantava Mercedes Hall.
Ens acomiadem. Fins la setmana que ve. Gràcies, Víctor.
A reveure.
No place to go when your bridge is burned and you've no place to turn. Where will you go when the love you have, the love you keep inside, begins to show? That's when you will need, that's when you will need someone to love, someone to hold your hand, someone to understand, someone to help you to forget, someone to ease your mind, someone so warm and kind, someone to love you. Oh, please let that someone be me.
Sant Cugat a fons.